Avui anirem fins a Transilvània, acompanyats del Jordi Creus, per visitar els escenaris on va viure un personatge real, el comte Dràcula. Sí, sí, és un personatge real. Més enllà de les pel·lis de vampirs, més enllà de Christopher Lee, més enllà de Bram Stoker, Dràcula va ser un personatge de carn i ossos que va lluitar tota la vida contra diversos i poderosos enemics. Era famós per la seva ferocitat i, sobretot, per la seva crueltat. Avui el coneixerem més de prop.
A mi m'agrada molt la gent que diu el conde de Dràcula.
El conde de
Dràcula, l'home del llop. Em fascina, em fascina.
M'agrada, eh?
La província de Dràcula, no? Que tots sabem que està allà al Pallars,
al
precisament.
Al costat, sí, digui prou.
Va, repassem una mica, perquè molta gent pensem que és un personatge de ficció, però realment va existir. D'on surt aquest personatge que ens ha fet cagar les calces directament tantes vegades?
Com tu dius, és un personatge de ficció, però amb una base real, basada en un personatge històric, més que en un personatge històric, amb dos personatges històrics. Ah. El que passa és que el personatge de ficció és molt més conegut que els personatges reals, que els personatges històrics. Qui són els històrics? Doncs Vlad II, Dràcul, i Vlad III, Dràcula, que és el seu fill. Pare i fill eren senyors d'un territori fronterer a Romania, és a dir, a la part sud de Romania, que estava, tocant a Transilvània, que era cobejat per grans imperis. Aleshores, aquests dos personatges, com deia, van inspirar a Bram Stoker, que l'any 1897 va publicar el llibre El comte Dràcula, que va tenir un èxit immediat i un èxit molt, molt important. Quina va ser l'habilitat de l'escriptor irlandès? Doncs el que dèiem abans, barrejar coses molt diverses i coses agafades d'aquí i d'allà amb una mínima base històrica. I el seu èxit va ser tan gran que la novel·la es va escriure el 1897, va triomfar, i a partir de 1920 es comencen a fer pel·lícules, desenes i desenes i desenes de pel·lícules, no només les de Christopher Lee, no només la de Bram Stoker feta per Francis Ford Coppola, sinó moltíssimes pel·lícules del comte Dràcula, del vampir.
Bienvenido a mi morada.
¿El conde Dràcula?
Yo soy Dràcula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa.
Jo ja no em fiaria d'algú que em parlés així, saps? O sigui, allà jo ja... Que jo soc molt perspicaç, jo sospitaria una mica, començaria a mirar la porta...
És el que va, no, però sé. Per què et quedes, Jonathan? No et quedis.
Necessites
aquí fa fred,
que comencin a sonar trons, Jonathan, perquè...
No hi ha aigua calenta, ja es veu que hi ha humitat, et passaràs fred, marxa. I a més aquest senyor mira com va pentinat, és sí, que sí, no, sí. No anem enlloc.
M'agrada molt. Jo el que vull saber és d'on va sortir, diguem-ne, la iconografia aquesta de la jaqueta negra per fora i vermella per dins... I aquest pentinat, diguem-ne, com tot repentinat cap enrere...
Del Christopher Lee, només... Bueno, del Christopher Lee, però també del Bram Stoker amb la pel·lícula, no? El Dràcula de Bram Stoker. Bueno, el pentinat suposo que és intentar posar una cara pàl·lida amb els cabells enrere perquè es vegi més la cara i tot el vestit és un vestit que es relaciona amb un vampir, no? Tot de negre i d'aquella manera, no?
Jordi, deies que una de les habilitats de Bram Stoker va ser donar una pàtina històrica al seu Dràcula.
Sí, aquesta va ser l'habilitat. A veure, anem a veure quina pàtina històrica té. Hauríem d'anar a Valàquia al segle XV. Què és Valàquia? Doncs és un territori, com deia abans, fronterer de Romania, està al nord del Danubi i al sud dels Carpats i inclou la capital actual de Romania, Bucarest. Vull dir que és un... I allà hi havia un príncep, que es deia un voivoda, que responia al nom de Vlad II Dracul, que vol dir, segons com ho tradueixis, o el drac o el dimoni. Doncs aquest senyor, Vlad II Dràcula, governava un territori de frontera que era cobejat, com deia abans, per les grans potències de l'època. Quines eren aquestes grans potències? Doncs al moment els hongaresos i els otomans, els turcs. I ell havia de pactar amb els uns i amb els altres, allò que es diu la puta i la Ramoneta, havia de pactar amb els uns i amb els altres per poder sobreviure, simplement sobreviure.
Llavors d'entrada ja no era comte. O seria voivoda, no, és com una mena d'equivalent de comte, però era príncep.
Era un príncep, sí, sí, era un príncep. I amb aquesta dinàmica, aquest senyor, el Vlad II Dràcul, com podeu pensar, doncs no va acabar bé. És molt difícil acabar bé quan tens dos monstres al costat que se't volen menjar. Com va acabar? Doncs derrotat pels hongaresos i mort a cops a prop de Bucarest.
Ah, però aleshores, la bonica i dolça venjança que arriba a través del seu fill, Vlad III Draculea.
Sí, en el moment del pare ell estava refugiat a la cort de l'emperador otomà, que de seguida el va coronar l'emperador otomà com el voivoda amb el nom de Vlad III Draculea, és a dir, fill de Dràcul, fill del drac o fill del diable. Val a dir que va ser més conegut com a fill del diable que no pas com a fill de drac.
Home, fill de drac tampoc seria el concepte més amable del món.
Però va ser conegut sobretot amb un altre mal nom, que no és ni el drac ni el diable, sinó Vlad Tepes, és a dir, Vlad l'empalador, per causes que els oients doncs, poden imaginar.
Per hobbies, hi ha gent que té hobbies.
Sí. Ell va ser un home molt cruel. Per exemple, hi ha gravats de l'època que se'l veu sucant pa a la sang dels seus enemics morts.
No es llença res.
I és un home que va viure sempre com el seu pare, canviant d'aliats constantment. Per exemple, per conquerir Valàquia, després d'anys de lluita, va deixar els turcs i es va acostar als hongaresos, que no oblidem, havien matat a cops el seu pare, però ell hi va pactar. I amb el seu ajut va aconseguir, quan ell tenia 25 anys, reconquerir el seu territori.
Ara seguim, però aturem-nos en el tema del gravat amb ell sucant pa en sang, perquè no és com fer-se un selfie, això.
No.
En aquella època, vull dir, portava una estona el gravat.
Te l'havien de fer.
Te l'havien de fer i tu havies d'haver dit...
M'imagino que no va fer de figurant tota l'estona sucant pa, però bueno...
Però és quina imatge volem transmetre del senyor Draculea?
Home, en el moment en què et dius el fill del dimoni, no? L'empalador...
Diu que suqui sang.
És que no vull que hi hagi algun dubte, saps? Vull deixar espai a veure si en veritat era bona persona.
Dius que va aconseguir reconquerir el seu territori, però sí, els veïns van continuar conspirant contra ell.
Sí, ell el que va fer va ser defensar-se amb una extraordinària violència. Per exemple, l'any 1457 va atacar diverses ciutats de Transilvània i no va perdonar cap vida. O sigui, els que no va cremar els va matar per empalament.
Que bèstia, no?
Suposo que no cal donar massa detalls del que és un empalament, però sí que podem dir que no distingia ni entre vells ni nens, ni entre homes ni dones. Per exemple, anem a posar alguns exemples, eh? Tampoc els més forts. A principis de 1459 va capturar una caravana de comerciants que no havien fet cas de la seva llei sobre els mercats. Ell tenia una... va dir, els mercats han de ser així, no li van fer cas.
Pinta mal, això, per aquesta gent.
Va empalar els 600 comerciants que hi havia a la caravana.
És feina, eh?
És feina, molta feina.
A nivell de producció ho portava bé.
I es van pelar també, o aquests no? Aquests...
Sí.
També els van pelar?
Sí, els van pelar. Els 600 comerciants els van pelar.
Carai, són moltes estacles.
Un per pal.
No, de fusta.
Després veurem que diuen algunes fonts. Després ho explicarem, que són fonts dels enemics. Llavors t'expliquen, sempre ho diem aquí, que en un dia va ser capaç de matar per empalament a més de 23.000 persones. Però després ho...
Hi ha gent que sap delegar. Aquesta virtut sí que la tenia.
Sí. Però, per exemple, imagineu-vos una vegada que 55 ciutadans de la ciutat de Kronstadt van anar al seu castell per tal de negociar una pau. I ell els va rebre amb una extraordinària amabilitat.
Ui.
Molta amabilitat. Ara, quan van arribar, es van trobar 55 estaques plantades davant de la porta del castell i ràpidament doncs, aquella gent van veure que no hi havia res a negociar i que només es podia acceptar el que ell els digués. O sigui, era molt cruel. També un altre exemple.
Però no els va pelar, no?
Però els va donar opció.
Només els va posar l'avís allà, des d'un dia que estava de bon humor, els va posar només l'avís a la porta. Però, per exemple, hi havia un noble de la zona que es deia, responia el nom de Dan, que no li feia massa cas, i el va obligar a cavar la seva pròpia tomba mentre ell s'ho mirava, i després el va fer assistir al seu ofici fúnebre, i quan va acabar l'ofici fúnebre el va decapitar. Uau. És a dir, era un home realment...
És una cosa que jo no he fet mai, m'agradaria fer-la.
Fer treballar algú abans de matar-lo?
Tot el procés aquest,
sí,
amb determinades persones, m'agradaria molt.
Jo ho havia fet abans, ho havia fet, però ho vaig deixar.
Ho vas deixar de fer, no?
Sí,
lo de sucar pel pa amb sang, continues fent-ho?
No, perquè massa calories.
Ja, no has trobat un senyor que et pinti fent-ho, no? Els turcs se'n van cansar i van decidir castigar el seu antic aliat.
Sí, els turcs el van atacar i ell el que va fer, doncs, com no pot ser d'una altra manera, va ser defensar-se. De fet, va omplir cistells i cistells amb els nassos i les llengües arrencades als seus enemics turcs al camp de batalla.
Olé.
Però quan les coses anaven més maldades, quan els turcs anaven avançant pel seu territori, Vlad es va desplaçar a la cort del rei hongarès Maties per sol·licitar la seva ajuda. Però...
Jo aquesta persona ja no la deixo entrar.
Clar, bueno, Maties què va fer? Sí que el va deixar entrar, li va dir que no li donaria ajuda i a més el va agafar i el va tancar en una cel·la presoner durant uns quants anys. És a dir, no se'n fiava absolutament. Però fixa't que en algun lloc jo he llegit, i ara no recordo on, havia llegit que Vlad, mentre va estar a la cel·la, es dedicava a, amb petites estelles que trobava per la cel·la, a empalar aranyes i ratolins.
Ai,
és a dir, que l'home no va abandonar mai això.
Que tenia un problema.
Sigui tu sueño.
Clar. Per tant, està empresonat, eh? Ja
està empresonat, i mentre ell està empresonat, els turcs ocupen Valàquia sense resistència i posen de príncep, de voivoda, el seu germà petit, que responia el nom de Radu.
El germà petit del Vlad?
Sí,
del Vlad,
germà petit del
Vlad. Sí, sí. Que no sé, bueno, ja ens explicaràs com és, però clar, si està empresonat, doncs aquí s'acaba la història de Vlad l'Empalador.
No, no s'acaba, perquè ell, home, és un home que és un gran guerrer, i llavors, quan els otomans amenacen el rei Maties, i l'amenacen seriosament, què fa ell? Allibera a Vlad i el posa davant d'un gran exèrcit per aturar l'amenaça dels otomans. I no, cal dir que ell va respondre amb escreix a les expectatives.
Escolteu què va escriure l'historiador grec Leonic Cancocòndilas sobre la crueltat de Vlad l'Empalador.
L'exèrcit del soldà va entrar dins de la zona dels empalaments, que tenia 17 estadis de llarg i 7 d'ample. Hi havia grans estaques, i en elles uns 20.000 homes, dones i nens hi havien estat empalats. Tot un espectacle per als turcs i per al mateix soldà. La resta de turcs es van quedar atònits quan van veure tota aquella gent empalada per les estaques. Hi havia també bebès enganxats a les seves mares empalades. I els ocells havien fet els nius a les seves entranyes.
Sí, agradava, per això s'hi recreaven amb la descripció.
Una mica, sí.
M'agrada molt això, els turcs es van quedar atònits. Home, doncs... Prou contingut, em sembla.
Ui? Només atònits?
Només atònits, perquè
mira,
no...
Mira, uns ocells fent niu amb uns budells.
No els impressiona gaire, no els deixen impressionar.
Déu-n'hi-do. Després de tot això que expliques, ja es veu que aquest home havia d'acabar fatal.
No podia acabar bé.
Com va acabar Vlad III, l'Empalador?
Bueno, ell encara va ser capaç de recuperar encara el seu territori de Valàquia i ser nomenat príncep una vegada més, o sigui, va fer això, però uns mesos després els turcs el van derrotar ja d'una manera definitiva. No se sap si va morir lluitant o si va ser assassinat posteriorment, però sí que se sap que va morir perquè el seu cos va ser enterrat en un convent prop de Bucarest i el seu cap va ser conservat amb mel i enviat a la cort del soldà otomà Mehmet, que el va posar dalt d'una pica perquè tothom el pogués veure.
Aprofito per dir que la mel no és tan saludable com diuen, eh? Ja està.
No gaire.
Que capitin,
no gaire.
Tampoc s'aconsella. Però això es feia molt, això de conservar un cap en mel?
Bueno, jo, la veritat, això no ho havia sentit. Ho he llegit amb el cas de Vlad, no ho havia vist assiduament, però bueno, deu ser un bon conservant, i ell el que volia, al final, sí que es feia molt, és posar un cap dalt d'una pica, sí. per dir, escolta, mira què li ha passat al senyor aquest, per no haver fet cas. Clar. I és el que li va passar al
Vlad. També li va passar.
Sí, sí, sí.
Em fa molta gràcia el que diu el Johnny per Twitter, diu, llavors el gelat Dràcula és realista 100%, o sigui, realment és com el final que ho tanca tot, no? Perquè a més és un gelat de pal.
De pal, és un gelat empalat.
Clar, clar, clar.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, és veritat. Ostres.
Gran gelat, per cert, eh?
Vols dir? Sí,
no.
Era Coca-Cola i Maduixa.
Sí, jo no.
Què era allò?
Ara no el defensaré jo, no seré jo qui defensi aquest gelat.
Ho estàs fent, continua.
A mi
no,
jo... Encara és que no ho compro, això, jo, però existeix, això, encara.
No sabria dir-te.
No ho sé, primer que faré el sortir és anar a veure si en puc trobar un.
No us agrada el Dràcula?
A mi no.
Teniu cap mena de gust, trobem, amb menjar escombraries, posats. Val, llavors, li van clavar el cap a dalt d'una pica i ja
tot
està.
Tot va de pals, no?, una mica?
Sí, tot va de pals, aquí.
I com el recorden a Vlad a Valàquia? Perquè, clar...
Bueno,
aquest senyor...
A veure, abans ho apuntava. Tot el que jo he explicat procedeix de fonts escrites pels seus enemics. I qui escriu la història? Doncs sempre l'escriuen els guanyadors. I Vlad, què va ser? Un perdedor. Per tant, ho expliquen les fonts hongareses, les fonts turques o otomanes, les fonts també alguna font alemanya, però sí que hem de dir també que a Valàquia i al conjunt de Romania, al segle XIX, va començar a ser reivindicada la seva figura per tal d'alguns grups de nacionalistes romanesos, perquè deien que era un home que havia lluitat tota la vida per defensar la independència del seu territori davant d'uns poderosos enemics que el volien ocupar. Fins i tot va ser reivindicat per Nicolau Ceaușescu, si recordeu el conducator, la persona
que
va morir afusellada, ell havia defensat la figura de Dràcula. Però tant els nacionalistes com un comunista com Ceaușescu negaven absolutament que ell hagués fet aquestes bestieses. Ells els que deien, i jo crec que amb una part de raó, és que no havia sigut gaire més animal o gaire més bèstia que la resta de governants de l'època.
De fet, doncs han guanyat, no? Perquè ara mateix Dràcula és una mena d'icona d'un dels grans malvats de tota la història humana.
Sí, sí.
Que segur que en treuen rendiment econòmic amb els turistes que visiten la Romania, no?
Sí, sí, sí. Ara que podem anar i quan hi anem,
ara sortim a buscar el gelat.
Quan sortim a buscar el gelat,
cap a Romania,
agafem l'avió i anem cap a Romania i anirem, per exemple, A veure, podem anar a veure la zona que Bram Stoker situa el castell de Dràcula. Ell el situa al nord de Romania, quan hem dit que era a la zona sud de Romania. Ell el situa en una zona boscosa on Vlad segurament no hi va estar mai a la vida ni va tenir cap castell. I, de fet, allà es va reconstruir un castell, es va construir un castell als anys 80 del segle passat, que diuen que reprodueix el que era el castell de l'Empalador de la seva època. Quan hi anem, ens rebran amb una copa de licor vermell i a la nit veurem espectacles terrorífics, doncs, allà al fossat del castell.
M'encanta.
Una altra cosa que podríem veure és el castell de Bran, al sud de Transilvània, que va ser construït, aquest sí, per l'avi de l'Empalador, però que té poc a veure amb l'original. És una reconstrucció molt hollywoodiana. El que sí que farem, Adam i Maria, això sí que no ens ho perdrem, és anar al poble de Sigisoara, que és on es diu que va néixer Vlad, i a la casa on teòricament va néixer, de la qual no queda res original, avui hi ha una cerveseria. Doncs anem allà a prendre una cervesa, demanarem uns cacauets...
Una mica de pa per sucar.
Clar, una mica de pa per sucar, parlarem de Dràcula i brindarem pel final del confinament, que ja era hora.
I no hi ha cap plat típic de Dràcula, no sé, unes olives empalades o...
No sé, una Gilda.
Una Gilda, un pinxo seria un bon plat.
El que vull saber és què va passar amb el seu germà petit, diguem-ne, el Radu. O sigui, té una seqüela, aquest tio.
Sí, però no, el germà petit va ser molt...
Té seqüela psicològica, sobretot.
Va ser molt desapercebut a la història. Els que realment van tenir un paper important són el pare, el Vlad II, i sobretot ell, el Vlad III. L'altre passa desapercebut, és derrotat també pel seu germà i no...
Però, clar,
no,
però el Dràcula en què es basa tot és el tercer.
És el tercer, sí, sí, és el que m'ha explicat aquí.
L'emperador, sí. L'altre, res, l'altre... Poca cosa al costat del seu fill.
Però Bram Stoker sí que treu algunes coses del pare també per bastir la llegenda.
I s'ha fet alguna pel·lícula, diguem-ne, des d'una, diguem-ne, interpretació més purament històrica d'aquesta història?
Jo no n'he vist cap, que crec que és una pel·lícula que s'hauria de fer, perquè jo trobo més fascinant la història del veritable Dràcula que del vampir.
Clar, que no, un senyor que dorm en un taüt. Clar,
potser perquè el vampir n'han vist, a mi m'agraden molt les pel·lícules de por, i n'he vist moltíssimes de pel·lícules, i ja gairebé el tinc...
Pensa que és difícil trobar 23.000 voluntaris per ser empalats.
Això sí, però ara amb les noves tecnologies es fa tot...
No, i els dius que donaràs un munt de visibilitat, i allà la gent...
I pagant, no?
I pagant. Sí,
sí, igual es deixen empalar, i contents.
Ai, quina metàfora més bonica del mercat laboral,
Ai, tot plegat.
Jordi Creus, moltíssimes gràcies.
Molt bé, encantat.
Ara ens posarem a llegir. Ja sabeu que diuen que això de l'estiu ens convida a tenir més temps per llegir. Ho confirmem amb els nostres convidats, que ens aconsellaran algunes lectures per passar aquest estiu. Seran nosaltres, David Guzmán i Francesc Llopis.
Estat de Gràcia, amb Adam Martín.